El cafè de la ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Noves restriccions que el govern de la Generalitat ha posat en marxa per contenir l'increment dels casos de coronavirus. Entre d'altres, el pla d'enxoc, ho sabeu, us ho estem explicant des de primera hora, inclou com a mínim 10 dies de confinament municipal de dilluns a diumenge. A més, tot el comerç no essencial tancarà el cap de setmana i els centres comercials hauran d'estar tancats cada dia, tot mentre els contagis segueixen creixent, tal com ho fa també la pressió als hospitals. Ho analitzem tot plegat en conversa amb el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, doctor.
Molt bon dia i bon any.
Bon any i esperem que sigui l'any d'acabar amb tot això, però això ho anirem desgranant també mica en mica. Primer de tot, deixi'm començar per la bona notícia, ho explicàvem aquest matí, ho sabem, Ràdio Sabadell ha pogut saber que avui comença la campanya de vacunació entre els professionals de l'Hospital de Sabadell. No sé si m'ho pot confirmar i si sap una mica quin serà el procediment que se seguirà.
Sí, sí, us ho puc confirmar. Aquest dematí, al voltant de les 11, comença la vacunació, que com sabeu s'ha adelantat una mica pel previst. Inicialment estava pensat que només es fessin les residències en una primera fase, això ja es va fer a Sabadell Gent Gran, que és la que depèn de l'hospital, i esperàvem que a finals de mes començaríem amb el personal, i la Generalitat va modificar l'esquema per fer-ho més ràpid, i de fet comença avui mateix.
És, entenc, una bona notícia també pels professionals sanitaris el fet d'estar protegits d'aquesta malaltia, per bé que s'ha d'explicar que la vacuna amb una dosi encara no ens protegeix, no?
Bé, la vacunació completa són dues dosis, que és el que hem pensat que donarà la protecció màxima pels estudis. Segurament la primera dosi ja fa certa protecció, però no és l'òptima. Per tant, nosaltres hem de pensar que fins que no tinguem més del 60% de la població vacunada, epidemiològicament no té per què notar-se gaire. O sigui, estem parlant encara d'uns mesos de fer les mides que corresponguin a cada moment per reduir la transmissió, perquè que haguem començat a vacunar no vol dir que això estigui resolt. La vacunació serà un període llarg, i no perquè hi hagi poques vacunes o perquè hi hagi poques infermeres, no, és que les vacunacions habituals s'han fet en períodes d'anys. Si aquest es aconsegueix fer en període de mesos, serà un èxit brutal. O sigui que no ens hem d'espantar perquè cada setmana són 800 en lloc de 1.200. Això no és lo transcendent. Lo transcendent és que ja tenim dues vacunes aprovades, que probablement en tindrem dues més aviat, amb la qual això ha d'arribar a tota la població.
Fins que no tinguem un 65% de la població vacunada o immunitzada, doctor, perquè també hi ha aquesta part de qui l'hagi passat, que en certa manera ja pugui estar immunitzat, o en això no hi acaben de confiar gaire els professionals.
Tens tota la raó. Jo hi confio molt també en aquesta immunitat. La mostra és que de tota la gent que vam passar la malaltia al mes de març i que hem pogut fer-nos els estudis, nosaltres a Sabadell, gràcies a la Fundació del Banc de Sabadell, estem fent un estudi molt, molt, molt ben fet, jo crec, de seguir tota la gent serològicament des del mes de maig. I la veritat és que més del 95% de la gent que el meu company, el Mateu Espasa, el microbiòleg, fa el seguiment, encara mantenen les defenses des del març, o sigui, pràcticament més de 9 mesos després. O sigui que aquesta immunitat existeix, però clar, és una part petita de la població. A casa nostra es calcula que aquest tant per cent oscil·larà entre el 10 i el 15%. A casa nostra em refereixo a Catalunya. A l'hospital és més alt, perquè el personal sanitari té més risc de malaltir i probablement estarem parlant entre el 15 i el 20%. O sigui que realment això és bona notícia, però per arribar a aturar l'epidèmia necessitem molt més, probablement el 70-75%. O sigui que quan parlàvem de que la vacuna ha d'arribar a més de la meitat de la població, és perquè ja contem que una part també estaran immunitzats. Però també és cert que ningú sap quant temps durarà aquesta immunitat. Estem contents perquè ha durat 9 mesos, però ningú sap què passarà l'any i mig. I per això es valora des dels departaments de salut que es vacuni també la gent que ha passat la malaltia. Com a mínim, la gent que l'ha passat ja fa més de 3 mesos.
Per tant, això és important perquè crec que no quedava gaire clar, és a dir, s'han de vacunar tots els ciutadans que ho vulguin, clar, perquè no és obligatori a dia d'avui a l'estat espanyol, però si més no s'ha de vacunar, encara que haguem passat la malaltia, també ens hem de vacunar o també és important que ens vacunem.
Sí, amb altres malalties sabem que la vacunació repetida millora la immunitat. Per sort, amb algunes altres malalties no passa. Amb el sarampió et vacunes una vegada o la passes una vegada i ja tens defenses per tota la vida. Però aquestes són excepcions. La majoria de les infeccions necessiten tornar a posar vacunacions al cap dels anys. Per exemple, pel tètanus, per les malalties tropicals, etc. O sigui que d'alguna forma pensem que estarà bé per allargar la durada que la gent que l'ha passat també es vacuni. També us he de dir que si hi haguessin poques vacunes, que si al final la fabricació no fos tan perfecta com sembla, potser aquests seríem els últims amb què necessitaríem vacunar-nos, perquè de moment tenim defenses. Però com probablement això no serà un problema i amb 6 mesos, 9 mesos vista pot arribar la vacuna a tota la població, és fàcil que la recomanació es mantingui així, que és que tothom es vacuni, hagi passat o no hagi passat el coronavirus.
Parlant de vacunes, deixi'm que li faci una pregunta més global, però que és una qüestió que ha planat, que se n'ha parlat i que crec que se n'està parlant poc. Per tant, deixi'm que li pregunti. Els països rics és evident que podran vacunar tota la població. El que passi amb els països amb menys nivell econòmic ja no està tan clar, no? Repassàvem fa uns dies el programa les dades d'Amnistia Internacional que ens deien que alguns dels països del món podran vacunar un de cada 10 ciutadans amb la gestió que s'està fent fins ara de la vacunació. Entenc que això no és qüestió dels professionals sanitaris, per tant no li preguntaré estrictament per això, però sí que m'interessa saber si serveix d'algú que els països rics ens vacunem tots i no donem vacunes als països pobres perquè els ciutadans es puguin vacunar, perquè llavors no acabarem amb el coronavirus, no, doctor?
Senzillament, tens tota la raó. O sigui, com a professional sanitari sí tinc l'obligació de dir que si no fem una vacunació global, aquesta vacunació no servirà, perquè estarà una temporada el virus present amb menys transmissió perquè tenim vacuna, en algun lloc del món el virus farà una mutació, arribarà aquí i quan arribi no estarem protegits per la vacuna. O sigui que o vacunem a tot el món o aquesta campanya serà un fracàs. O sigui que pensar que només és per egoisme, doncs potser queda lleig, però si volem nosaltres estar lliures de coronavirus, hem d'aconseguir que la vacuna arribi a tot arreu.
M'ha respost el que esperava que em respongués en aquesta petita campanya que fem des de Ràdio Sabadell, si més no, per demanar també doncs, que s'entengui aquesta qüestió. En qualsevol cas, anem a les restriccions. Dèiem avui primer dia d'aquest pla de xoc. S'hauria d'haver posat en marxa abans aquestes restriccions?
Jo no ho sé, però jo tinc la impressió que les restriccions es van posant a mida que es veuen que les coses no van bé. Pensar que ens hem d'estar amb restriccions de confinament total mesos és il·lus, no pot ser. O sigui, això és impossible, no podríem viure. La gent es moriria de les altres malalties perquè com hi ha confinament no pot anar al metge. No és una qüestió només economia contra salut. Jo crec que aquesta discussió és interessant per fer-la en fred amb el futur, però jo crec que no és bo per la salut el confinament. Ara bé, hi ha moments on s'ha de fer. I el que jo espero de salut pública, i jo crec que ho estan intentant fer, és que els confinaments es facin dirigits. O sigui, sabem que hi ha un brot amb aquest tipus d'empreses, doncs vigilem aquestes empreses. Sabem que hi ha un brot a les escoles, que per cert no hi és. O sigui, aquesta por tremenda a obrir les escoles, jo no l'entenc. És el mateix que passava al setembre. Jo, lamentablement, estic en minoria. Molts experts diuen que s'hauria de tancar tot. El que no em saben dir és fins a quan. I ja comencem malament. Perquè si hem de tancar les coses durant setmanes o mesos, és incompatible amb l'estil de vida que tenim. I jo crec que això ens ho hem de pensar molt bé i actuar. Els experts diuen quirúrgicament, jo no sé si és aquesta la paraula, però com a mínim dirigidament a on es vegin els brots. I d'aquesta tenim poca informació pública. O sigui, jo tinc la impressió que en aquests moments els brots que jo estic coneixent i veient per pacients que tenc són o familiars, tenen raó, no s'han de reunir grups de convivència molt variats aquests dies, però l'altre també és el laboral. O sigui, la idea de que pel carrer anem tots amb mascareta i quan entrem en un lloc que ens sembla segur ens la traiem, a mi em treu de polleguera. O sigui, on fa més falta portar la mascareta és als llocs interiors. Si no estigués obligada pel carrer, a mi no em semblaria cap bestiesa. Però com està obligada, jo me la poso. Però als llocs tancats és on hi ha el perill més gran. Si no hi ha ventilació, allà la mascareta fa el màxim d'efecte.
De fet, l'editorial del programa avui anàvem una mica en aquesta línia, no? Creu que s'hauria d'explicar, no sé si es pot explicar millor o no, per això li pregunto, als ciutadans i sobretot els afectats per les restriccions, per què es mira un sector i no un altre? Li dic perquè, per exemple, parlàvem amb la directora del PADO, com la Sílvia Toneu, un centre comercial que des d'avui haurà de tancar, i deia, nosaltres ho tenim tot obert, ho tenim tot ventilat, tenim uns controls d'aforament molt estrictes, no entenc per què nosaltres hem de tancar i d'altres establiments poden estar oberts de dilluns a divendres. És fàcil explicar-li al ciutadà, mira, opto per aquí perquè aquí sabem que hi ha més contagis o aquí sabem que hi ha brots, perquè a dia d'avui podem saber on ens contagiem en un percentatge alt, com per fer una anàlisi d'on es contagia la gent, per tant he d'anar aquí o he d'anar allà, a nivell de tancaments, dic?
Jo crec que Salut Pública té aquesta informació, el que passa és que no s'explica gaire. Hi ha de totes maneres una norma general, que és reduir les aglomeracions. I ens agradi o no, hi ha llocs on aquestes aglomeracions són més fàcils que es produeixin. I un d'ells són els centres comercials. Jo no hi entenc molt de l'epidemiologia social, però tinc la impressió de que evitar aglomeracions en espais tancats és la prioritat número 1. I la segona, amb el que a nosaltres ens sembla espai segur, que és a casa nostra, no barrejar-nos amb gent que són amics, que són família, però que estan convivint en un altre lloc i, per tant, no és bo. Aquestes dues mides jo crec que són molt importants, junt amb la laboral, amb els llocs de treball, mantenir la cura, no pensant que perquè són els meus companys habituals de cada dia estaran sants per força, perquè a la que tens una mica de tos avui en dia no tens la grip, tens el coronavirus.
Així de contundent es pot ser, doctor?
Sí, en aquest moment la grip pràcticament no està circulant per casa nostra. També és aviat, hi ha altres anys que ha arribat més tard al gener, però això ja ho hem vist a l'hemisferi sud. Un virus ha substituït l'altre aquesta temporada i esperem que sigui l'última. És millor tenir la grip que el coronavirus, però realment en aquest moment, així com els malalts asimptomàtics, jo crec que hem estat massa pendents dels malalts asimptomàtics. Jo crec que el que hem de prendre molta cura és del malalt que comença a tenir símptomes, encara que siguin menors. Clar, si aquests malalts els diem no vagis al metge, que l'ambulatori està mig tancat, no se't pot fer la PCR perquè només tens una mica de tosseta, anem malament. O sigui, qualsevol símptoma respiratori, avui en dia, fer o no fer la prova no és el més important, però considerar que t'has d'estar a casa fins que se't passi, això sí que ho és.
Per tant, les empreses també ho haurien de tenir en compte, això li dic perquè estem en un país en què jo crec que anar a treballar malalts, no, doctor, en un percentatge bastant alt, crec que tots els ciutadans podríem dir que alguna vegada allò que tens tos, aquell mal de cap, aquella sensació del constipat, tots hem anat a treballar malalts i l'endemà, ostres, ara em puja la febre, ara m'he de quedar a casa, no? En aquest sentit, hauríem de ser molt estrictes aquest any, de dir, ostres, tinc tos, m'he de quedar a casa per responsabilitat. L'empresa ha d'entendre que m'he de quedar a casa per responsabilitat?
Jo crec que el que s'hauria de fer és que si tens tos, si tens mucositat de nas, si tens sensació de mal cos, hauries de tenir facilitats per connectar o amb el metge d'empresa, amb el teu metge del cap o amb algú que et digui el que has de fer. Perquè tampoc és tan fàcil pensar que per qualsevol símptoma menor tothom es quedarà a casa. Però potser hem de centrar aquí els esforços en fer les proves diagnòstiques i no parlar tant de test d'antígens a la gent quan va jugar a futbol, que no servien per res. O sigui, jo tinc la impressió que el tema del malalt asimptomàtic i dels tests per tothom ens està desviant del que és una malaltia respiratòria, que és que quan la gent té clínica respiratòria pot tenir el virus que està circulant en aquell moment. I aquest any no és ni la bronquiolitis dels nens, ni el rinovirus, el que ens preocupa de veritat és el coronavirus. I per tant jo crec que sí que cal tornar a les bases de lo que és l'epidemiologia del control de malalties, que és aïllar els malalts i estudiar els contactes, i això és feina, però la primària ho està fent magníficament. Ara ha de tenir accés, ha de poder arribar al seu metge.
Parlant de metges, el Taulí, quina és la situació a hores d'ara, doctor?
La situació no és dolenta, però perquè hem fet uns plans d'anar adaptant la situació de l'hospital a cada moment. Clar, si nosaltres ara tinguéssim 20 malalts amb coronavirus a urgències, entre altres coses en perill de contagiar els malalts del costat, seria una situació fatal. Aquí no hem arribat. Per què? Perquè hem anat adaptant l'estructura de l'hospital i sobretot el personal de l'hospital a poder atendre els malalts que han d'ingressar el més aviat possible. I de fet, doncs ara fa una estona ho estava mirant, que eren a urgències 2 pacients amb coronavirus que en poca estona pujaran a la planta. És una cosa que ens permet que no hi hagi situacions de risc per la comunitat, començant pel personal sanitari i pels altres pacients. L'altre punt és que tenim més malalts que fa 15 dies. Ara tenim 135 pacients a la planta, doncs això vol dir que tenim una part important de l'hospital dedicada al coronavirus. I d'aquests pacients, alguns van malament i tenim una vintena a la UCI i alguns es moren. Vull dir, cada dia se'n mora un o dos pacients. Vull dir que no és una situació idònia. Ara, podem dir que la preparació que hem fet ha permet que no es quedi un malalt sense UCI si la necessita, que no quedi un malalt a urgències 24 hores, una sèrie de coses que vol dir que ho fem prou bé, però que òbviament la situació no és idònia. És, per entendre'ns, el doble de pitjor que fa 3 setmanes.
I la tendència?
La tendència a tan curt termini és difícil. Veient el que està passant a la població general, veiem que s'ha planat una miqueta la pujada. Havíem estat quasi doblant casos d'una setmana a l'altra i ara això s'ha reduït. Però clar, veiem que s'ha reduït a la nostra zona, però ha pujat els veïns del costat, el qual vol dir que, com epidemiològicament això no hi ha cap diferència, vol dir que només són anècdotes a l'atzar i que probablement a nosaltres també ens pot passar la setmana que ve. Estem en una situació poblacional d'una ràtio d'aquestes de transmissió al voltant de 1,3, el qual vol dir que cada setmana hi ha un 30% més de casos que l'anterior. No és el doble, però encara està pujant. En algunes zones és pitjor, tenim alguns municipis que realment és més alt i tampoc sabem molt bé per què. No tinc la impressió que puguem dir que un municipi ho fa millor que l'altre. És que això no és així. O sigui, la realitat és que si aquesta setmana li ha tocat a Rubí estar en el rànquing del Vallès Occidental, no és que Rubí hagi fet res malament. És que depèn de molts factors. També és veritat que ara nosaltres, el Vallès Occidental, que depèn del Taulí, no estem tan malament. Però el que sí que és segur és que no estem bé. Per estar bé hem d'anar reduint els casos, no augmentant. I estem augmentant encara.
En aquest sentit, la soca britànica els preocupa?
Mira, sincerament, a mi no molt, però la realitat és que no ho sabem. O sigui, la soca britànica està mostrant coses curioses. Primer, que no és una mutació concreta, és una soca que té entre 6 i 7 canvis antigènics del que és habitual el virus predominant. I això està fent que estigui pujant molt dintre de la Gran Bretanya fins a quasi a fer-se predominant. Però no es veu que això comporti més mortalitat ni més gravetat. I hi ha gent que diu, no, però segur que està fent més transmissibilitat, perquè cada vegada és més freqüent. Però clar, també podria ser que ara, amb la pujada de l'hivern, que haguéssim tingut, fos quina fos la soca, que predomini aquesta no vulgui dir res. La majoria dels experts viròlegs opinen que sí que es transmet més. Jo crec que fa falta saber-ho, no només a Anglaterra, sinó en altres països. Aquesta setmana s'acaba un estudi a Dinamarca que ens dirà si allà també l'aparició d'aquesta soca ha portat més transmissibilitat o no. I la impressió que jo tinc és que això no és el tema fonamental. És un tema que s'ha de seguir, que s'ha d'estudiar, però que no és el que més em preocupa d'aquesta epidèmia.
Aquí a Espanya s'han detectat alguns casos ja, oi?
Sí, però és que aquí no s'han mirat massa la diferència genètica, perquè quan s'havia mirat no es trobaven diferències i no semblava molt prioritari. De fet, va haver-hi un avís, quan, no sé si ho recordes, al voltant del Segrià i de l'Aragó, precisament, va haver-hi un increment de casos imprevist i una de les dues possibilitats que hi havia, a part de la social, dels temporers, eren les granges de bisons, de bisones, no sé com es diu en català, perdona. Doncs aquests virus també tenien una mutació especial, però que no va tenir cap conseqüència, ni era més agressiva, ni tenia més transmissió. Ara que s'ha començat a buscar, es troba la soca britànica, però jo crec que dins d'Europa la mobilitat és tan alta que la soca britànica ja està tot arreu, i probablement ja estava fa 15 dies, i que si no predomina, a lo millor vol dir que tampoc és tan agressiva.
Just m'acaba d'arribar una última hora que diu que la consellera Vergés ha confirmat un cas de la soca britànica de Covid-19 a Catalunya.
I en sortiran més. I si tenim mostres amagatzemades i les podem mirar, doncs segurament en trobarem encara més. No és una cosa que em preocupi molt, a no ser que es demostrés que aquesta soca comporta més agressivitat i més mortalitat als pacients, que de moment no és el cas.
Pel que fa a les previsions, sé que és difícil, doctor, però aquest estiu com podrem estar? Amb el que saben fins ara,
Mira, jo tinc la impressió que aquest estiu podem estar com l'estiu passat. O sigui, què va passar al maig del 2020? Que van deixar de venir malalts, no sabem molt bé per què, no tenien vacuna, havien fet un confinament important al març, però un confinament important que havia reduït la mobilitat de la població entre un 20 i un 30%. Tampoc és un confinament total de veritat. I això va fer que de cop parés. I no va tornar fins al juliol. Jo crec que aquest any passarà el mateix. I que llavors haurem d'estar molt atents a què torna a passar la tardor. Si a més ja tenim una part important de la gent immunitzada o vacunada, doncs tindrem més punts perquè la tardor, la propera onada, que no sé si serà la tercera, la quarta o la que sigui, ja sigui intranscendent a nivell de salut pública i de mortalitat. Tant de bo. Però a mi em dóna la impressió que això encara no està assegurat, que passarà la tardor. Però a l'estiu jo crec que tornarà a ser tranquil.
I haurem de seguir amb la mascareta posada?
Jo espero que algú valori que la mascareta al carrer potser és menys necessària si tens la distància suficient, però lamentablement en llocs tancats jo estic convençut que sí.
Doncs ens quedem amb aquestes prediccions molt difícils de fer i ja ho entenem, doctor Cervantes, però gràcies, si més no, per mullar-se sempre. Hem parlat amb el doctor Manel Cervantes, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Gràcies per haver-nos atès, doctor.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per la confiança.
Que vagi molt bé.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.